catradio.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Ràdio Estel estrena nova app gratuïta per mòbils Android, amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Principat. Andorra 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, a aquesta nova edició del programa. Som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell amb els nostres tertulians Carmen Ruiz, Joan Pous i mossèn Manel Pal. Amb ells conversarem sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 5è de Quaresma. Però abans de començar a escoltar i comentar les lectures, els presentem els nostres convidats. Carmen Ruiz és advocat i catequista a la parròquia de Sanot, catedral de la Seu d'Urgell. Hola, què tal?
Què tal, Maria?
Contents de tornar-la a tenir aquí?
Jo també, de ser-hi.
Joan Pous és historiador, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya. Hola, què tal?
Hola, què tal? Bé.
Contents de tornar-la
a
tenir?
Sí, home, i tant, sempre.
I mossèn Manel Pal és capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell i rector de diversos poblets de l'Alt Urgell. Què tal, mossèn Manel?
Sí, bé, bé, a punt.
Tenim feina, eh? La part tècnica avui a les bones mans de l'Àlex Alsina. La presentació i conducció del programa, de qui els parla, Maria Marín. Encantada de fer-ho una setmana més. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 5è de Quaresma és del llibre del profeta Jeremies i del capítol 31.
Vindran dies, diu l'oracle del Senyor, que pactaré amb el casal d'Israel i amb el casal de Judà una aliança nova. No serà com l'aliança que vaig pactar amb els seus pares el dia que els vaig donar la mà per fer-los sortir del país d'Egipte. Aquella aliança ells la van trencar, tot i que jo era el seu amo, diu l'oracle del Senyor. L'aliança que jo pactaré després d'aquells dies amb el casal d'Israel serà aquesta, diu l'oracle del Senyor. Posaré la meva llei en el seu interior, l'escriuré en els seus cors. Llavors jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. No caldrà que s'instrueixin l'un a l'altre dient: coneixeu qui és el Senyor, perquè tots em coneixeran, del més petit al més gran, diu l'oracle del Senyor, ja que els perdonaré la culpa i no recordaré més el seu pecat.
Fragment on s'anuncia que hi haurà una nova aliança per part de Déu amb el poble d'Israel, després del fracàs de la primera, degut, com sabem, a la infidelitat del poble. Aquesta nova aliança serà profunda i interior i realitzarà el que no es va dur a terme en la primera. I el que Déu vol és ser el seu Déu i que el poble sigui el seu poble, que ho diuen les paraules de la lectura. Jo seré el seu Déu i ells seran el meu poble. Sí. Que digui, mossèn Manel.
Bé, aquest tema de l'aliança jo trobo que és importantíssim i té una gran riquesa de significat i també per la vida nostra de cada dia. Déu és el Déu de l'aliança. L'aliança vol dir el pacte, vol dir la reconciliació, vol dir la pau, vol dir l'entesa i tot això. I aquesta aliança és un dels fils conductors de tota la Bíblia. De manera que Déu ja fa una aliança amb Abraham, perdó, primer de tot ja amb el mateix Adam i Eva, i després l'aliança de Noé, i després l'aliança d'Abraham, i l'aliança de Jacob, i l'aliança de Moisès. I ara l'última aliança és aquesta aliança que diu aquí. Sempre Déu és un Déu de pau, un Déu que et perdona, un Déu que t'anima, un Déu que està amb tu. Aquest és l'aliança. És un fil conductor de tota la revelació de l'Antic Testament. I de manera que, fins i tot en la missa, nosaltres a la missa, quan assistem a missa, la consagració, diem que aquesta és l'aliança ja definitiva i per sempre de
Nova
Déu.
Nova i eterna.
Sí, és una manera de viure la fe d'una manera en pau, d'una manera confiada, d'una manera agraïda, l'aliança. És un concepte que fa referència a les guerres que sempre hi ha hagut i que després fan l'aliança i fan les paus. Però és que aquesta pau la fem...
Jo veig, també l'aliança la veig com al petit nivell, no? Al micronivell. No?
Sí.
És a dir, quan cadascú de nosaltres fem, el que dic, una petita actuació d'acord amb el nostre cor interior i amb la nostra tendència al bé, jo penso que són petites aliances amb Crist també. Eh? És a dir, quan tu decideixes fer aquella acció bona davant d'una altra opció dolenta.
Sí.
Això per mi és una petita aliança. Ho veig, per exemple, molt en aquests programes que fan de vegades les televisions de 12 hores de no sé què i tal. Quan tu fas una acció bona, malgrat que no sigui, jo penso que és una aliança en Crist, perquè fas bé pel món, no? I això se projecta també sobre el món, una acció bona. Per mi també és una petita aliança en Déu, eh? Perquè diu, posaré la meva llei en el teu cor. O sigui, si tu estàs fent una acció bona, és una petita aliança que tu fas en Crist perquè, o en Déu, perquè tu decideixes continuar el camí del bé que és el que ell vol. Per mi això és una petita aliança, també.
Perquè et converteixes en una persona de bona aliança.
Clar, i la suma d'aliances és, al final, el gran pacte del bé que Déu vol a la societat, al món actual. I per tant, tot el que tendeix al bé, o tu realitzes en el bé, per mi és una petita aliança, és una unió en Crist, per en Crist o en Déu, per fer el bé i contribuir al bé del món, que al final serà el que concluirà la història.
Aquí una de les frases que diu aquesta lectura, precisament, dius que posaré la meva llei al seu interior i l'escriuré en els seus cors. Ah. Vol dir que cadascú, nosaltres, tant si... Perquè, a més, diu que no s'instrueixin amb l'ensenyament, no?, de Déu, perquè ja el porten a dintre. Jo crec que això és una reflexió que tots els éssers humans tenen la consciència,
clar,
que diguem,
clar,
que ja sabem quan fem bé o quan fem mal. Per tant, l'aliança és seguir aquesta llei que tenim tots a dintre, clar, del cor, que ens ho diu la nostra consciència, que això és l'aliança amb Déu, i quan trenquem aquesta crueldat, aquesta llei que sentim, és quan precisament trenquem la llei de Déu i trenquem el seu pacte o la seva aliança, no?
Sí, sí. A veure, l'aliança, els casats que porten l'anell, i se'n diu una aliança d'aquest anell, no?
Sí, sí.
Perquè vol dir una unió, un compromís d'amor, una unió de cada dia, i l'aliança amb Déu i l'aliança amb la gent ha de ser una actitud i una experiència de cada dia.
El salm d'aquest diumenge 5è de Quaresma és el número 50, que té per resposta: Déu meu, creeu en mi un cor ben pur. I el salmista fa seus els sentiments d'aquesta perspectiva positiva del profeta Jeremies, un cop quan ho escoltem a la celebració litúrgica, o ho hem escoltat, doncs veiem que sintonitza plenament, doncs, amb aquesta, sí, primera lectura, com i sempre s'escau el salm i la primera lectura.
És la lluita interior entre el bé i el mal que portem nosaltres. És a dir, com t'expliques tu que una persona que és bona, quantes vegades a la violència, per exemple, de gènere, i els comentaris dels veïns que diuen: oi, eren tan bona gent? No m'explico com aquest senyor ha matat la seva dona. No ho hagués dit mai. És la lluita interior que tens entre el bé i el mal. Això es veu molt a la meva professió, no? La tendència entre... O persones que et sorprenen amb actuacions violentes, no? Està aquí. Penso en el salm, es veu molt clar aquesta lluita, no? Creu en mi un cor ben pur.
És un salm molt propi per la Quaresma, eh? Perquè és un salm de penitencial, és un salm de demanar perdó, per tant, és un salm quaresmal, trobo, és molt, sí, molt bonic, a més, no? I amb aquesta petició de que es compadeixi Déu de tu i que li demanes que et creï un cor, però al final demanes això, que et torni el goig de la salvació, que és quan realment ens sentim redimits, quan tornaràs a fer les paus, diguéssim, amb tu mateix i amb Déu.
Sí, és un salm preciós, perquè expressa aquest perdó de Déu, que és un perdó creador, un perdó que et renova, un perdó que et fa nou. I per això diu que li concedeixi un esperit ferm. Després diu un esperit sant. Després diu un esperit magnànim.
Però mireu quins dos verbs. Feu reneixer en mi un esperit ferm. És que l'he perdut, aquest esperit ferm. Feu reneixer en mi un esperit ferm. I ensenyaré que em sostingui un esperit magnànim. És que ho perd. O sigui, és aquesta lluita entre... Sí. D'aquesta dinàmica que tenim el gènere humà, no? D'anar i tornar.
Aquest esperit nou és l'esperit sant.
Sí,
és l'esperit,
sí, sí,
sant, que és un do de Déu. És una gràcia.
Torneu-me el goig de la vostra salvació.
Sí, sí.
Proposo que escoltem la segona lectura, va bé? O hi ha algun comentari més a
no.
Sant? No? Doncs és de la carta als cristians hebreus, del capítol 5è.
Germans, Jesús, durant la seva vida mortal, s'adreçà a Déu, que el podia salvar de la mort, pregant-lo i suplicant-lo amb grans clams i amb llàgrimes. Déu l'escoltà per la seva submissió. Així, tot i que era el fill, aprengué en els sofriments que és obeir, i un cop consagrat sacerdot es convertí en font de salvació eterna per tots els qui se li someten.
L'autor de la carta als hebreus ens presenta Crist profundament solidari amb la realitat humana, compartint el destí sofrent de l'home. Sofrint, aprèn a obeir, és a dir, a ser fidel a Déu. Quin testimoni, quina invitació i quin remei.
Pel tema
hem de passar també nosaltres.
Pel tema del sofriment, no?
Sí,
que avui
sí,
dia està
sí,
tan
sí.
desvaluat.
Sí.
Bueno.
Què ho fa, que no visquem
el sofriment? Un misteri gran, eh?
Sí?
Perquè el sofriment té aquesta cara terrible, experiència de soledat, impotència. I Jesús també, com dius tu, l'experimenta. Això fa referència, es pot dir, que és literalment, a la situació de Jesús, per exemple, a l'hort de Getsemaní, que prega, que si pot ser que passi de mi aquest calze. Però abans que no es faci la meva voluntat, pare, sinó la teva. I ja està. I veiem llavors com en el mig del sofriment, en el fons del calze, doncs troba el consol també, perquè viu realment l'amor al pare i l'amor a tothom.
Però el patiment també és una oportunitat perquè ens preocupem pels altres, eh? És a dir, no el patiment nostre, sinó el que veiem en un altre, no? Perquè nosaltres també ens despertem a l'ajudar l'altre, no?
Sí, tant.
Lo del...
Sí, sí. Jo estic veient
bon
cada dia...
Sí, això costa menys.
Això costa molt,
no,
sí.
No, però costa menys que menys acceptar el patiment personal. Què li sembla a vostè?
Costa menys...
Menys que acceptar el patiment personal. Què li sembla? No, pregunto.
Depèn. Jo penso que hi ha gent per tot, eh?
Sí,
o sigui, hi ha gent que pot acceptar perfectament
bé
el patiment i ho porta bé. Però no. Però ajudar sempre trobo que és molt important. De fet, et sents bé després, no? És a dir, fins i tot de vegades hi ha un element egoista aquí, no? Quan tu dius ajudo perquè em sento bé, també.
Bé, jo sempre he considerat que el cristianisme és la religió més humana que existeix i la vida de Jesucrist, tot i ser molt curta, ens dona model per tota la vida de tots els homes, perquè passa per totes les fases i totes les coses que pugui passar a la persona, no? Per tant, aquesta lectura que ens està explicant lo del sofriment i que realment Jesucrist a Getsemaní i en uns punts pues, demanava inclús de no tenir aquest dolor, que és el que tots volem, que no tenim dolor, que no patim, ell ho viu. Per tant, això ens serveix per mirar-nos sempre amb ell, ja que qualsevol de les fases de la nostra vida, sigui amb una boda com a Canà, sigui amb un sofriment com a Getsemaní, sapiguem tindre amb ell de model i que sapiguem veure la seva acceptació d'aquest dolor per convertir-se, com diu la mateixa lectura, en sacerdot, vol dir que convertir-se en do de que ell dona gràcia a tots els altres per poder resistir aquests moments difícils.
Jo també veia una cosa que tu hi has fet referència, jo ho veig cada dia jo a l'hospital, això.
Sí.
Com suscita el sofriment dels altres, d'una persona estimada, del fill, de la dona, doncs suscita unes reaccions d'amor, d'estimació, fabulosos. I veus que van cada dia a donar-los el dinar, a la residència, amb persones que tenen Alzheimer, que no coneixen i no poden agrair res. Sí. I no obstant, aquell fill, aquell espòs, aquella esposa, els homes també, tenen la seva dona dalt a la residència amb Alzheimer i veus com cada dia no fallen mai. I amb un afecte i un amor i una tendresa, i això ho fa, aquest sofriment ens entendreix a nosaltres també. I ens fa bé, ens fa bé, ens fa bé.
Sí, sí. Sí, sí, la gent et solidaritza, amb el sofriment, amb el sofriment.
Sí, sí. Veritat.
O sigui que la solidaritat és quelcom que l'home porta dins. A vegades potser s'expressa molt, a vegades potser s'expressa
bueno,
poc.
Sí, i en graus, evidentment, sí, sí. En funció de la teva condició personal, però, vamos, en general es veu molt claríssimament, no? Es manifesta sí, molt la solidaritat. Sí, que... Ho veus en un accident de trànsit. De seguida la gent acut, no?
I ho veus en les guerres, ara mateix, amb els immigrats, amb aquests exiliats de fora, com famílies que s'obren i els acullen i els ajuden, i una guerra és terrible.
Les campanyes... Perdó.
Que una guerra és terrible, però al mateix temps suscita, no sé com, unes quantitats astronòmiques d'amor i de reacció, de bondat en la gent.
No, deia lo de les campanyes d'aliments, sí. També és una evidència, no?, de que el cor es mou en benefici dels que pateixen, dels que tenen menys.
S'ha d'ajudar.
Els nostres dies es veu moltes mostres de solidaritat.
Molt.
Sí, però també es veuen grans mostres d'odi, perquè ja vull dir, l'humanitat és molt complexa, vull dir, jo no sé, quan veus les decapitacions de l'Estat Islàmic aquest, o bé l'Holocaust que dèiem abans i totes aquestes coses, vull dir que Déu-n'hi-do, penses, l'home és el diable i és capaç de ser quasi Déu, no? O sigui que està molta gent imbuït del cristianisme, o sigui, que té Jesús dintre, i d'altres que hi tenen ordinament el diable, perquè hi ha coses que són ordinament incomprensibles en el món actual.
Bueno, però aquests mateixos...
I el món de tota la història, vaja. Sí, sí.
Aquests mateixos que diu que tenen el diable es poden convertir perfectament, eh?
Sí, no nego la conversió jo. Bueno, però
no, jo
de
vull
moment
dir que
porten el diable dins, eh?
És la lluita del bé i el mal a dins nostre, que és la conseqüència de la caiguda en el pecat, sí o no?
Sí, sí.
Què els hi sembla? Passem a escoltar la...
L'Evangeli.
L'Evangeli.
Doncs... Fem una memòria de qui estem compartint aquesta tertúlia avui a la taula de l'Evangeli, de Carmen Ruiz, advocada i catequista a la parròquia de Sant Ot, a la catedral de la Seu d'Urgell, i també amb en Joan Pous, historiador, exalcalde de Bellver de Cerdanya i expresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, i amb mossèn Manel Pal, capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell i rector de diversos poblets de l'Alt Urgell. Ara sí, escoltem la darrera lectura, que és l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 12.
En aquell temps, alguns d'entre els grecs que havien pujat a Jerusalem per adorar Déu en ocasió de la festa, anaren a trobar Felip, que era de Betsaïda, de Galilea, i li pregaven:
Senyor, voldríem veure Jesús.
Felip anà a dir-ho a Andreu i tots dos ho digueren a Jesús. Jesús els respongué:
Ha arribat l'hora que el fill de l'home serà glorificat. Us ho dic amb tota veritat. Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però si mor, dona molt de fruit. Els qui estimen la seva pròpia vida, la perden. Els qui no l'estimen en aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi i s'estarà on jo m'estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus. En aquests moments em sento torbat. Què he de dir? Pare, salveu-me d'aquesta hora? No, és per arribar en aquesta hora que jo he vingut. Pare, glorifiqueu el vostre nom.
Una veu va dir del celestant:
Ja l'he glorificat, però encara el glorificaré.
La gent que ho sentí deia que havia estat un tro. D'altres deien que un àngel li havia parlat. Jesús els digué:
no és per mi que s'ha sentit aquesta veu, és per vosaltres. Ara és el moment que aquest món serà condemnat. Ara el sobirà d'aquest món serà expulsat. I jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi.
Deia això indicant com havia de ser la seva mort.
Text que té per centre aquesta bella imatge del gra de blat. Resum de tot l'estil de Jesús, del seu messianisme i del que voldrà dir ser seguidor seu. Ens implica totalment amb nosaltres.
El dia a dia.
Què hi veuen?
L'autodisciplina que hem de mantindre amb nosaltres mateixos, amb el nostre entorn. El fer bé les coses, el complir amb els horaris, el pregar, també, dedicar-li temps a Déu, el ser amable, ser educat.
Però avui sembla que hom justifica que tenim moltes coses a fer i no tenim temps per pregar.
Bueno, cadascú s'hauria de revisar una mica el calendari.
Jo m'hi he trobat amb persones que diuen: no, és que pregar, jo no tinc temps, estic molt ocupat. Bueno. Dic, bé.
Clar, poder hauria de netejar una mica el que fa durant el dia, no? I eliminar el culebron o una cosa d'aquestes.
Potser sí, eh? Oh, però és que veure els culebrons en la tele és molt important, no? Ironitzo una mica, sí, disculpi, sí. Ho faig per treure una mica bueno, llum, a veure què en diu
és una
vostè
mica
de la pregària. A veure.
Una mica és la idea de que el món ens envolta de petites coses per distreure-la de l'atenció de l'objectiu principal, no? Tu has de regularitzar una mica la teva vida, el teu calendari habitual. Tu tens el teu horari de treball, has de dedicar un temps a la pregària i activitats vàries. El dia dona, per tot això.
Potser començar disciplina, rigor i mètode.
Sí, totalment, per totalment.
Perquè si no anem de banda a banda.
Efectivament,
i...
efectivament.
Sí, sí.
Però també a vegades també pots fer que el que fas sigui considerat com una oració. Això també és molt important.
Ah, llavors, molt interessant, això.
Perquè llavors, si tu ja ho poses tot amb, com si fos una oració, estàs resant encara que estiguis fent una altra feina. Evidentment, jo suposo que és una oració més intensa si és el moment que estàs ajudant un altre, com es deia, el moment que un marit està donant amb una dona, a la seva dona d'Alzheimer al dinar, doncs està fent una oració aquest per mi en aquests moments. Per tant, jo crec que també hem de veure que l'oració és una pregària a Déu, però també és una pregària amb els germans. Per tant, vull dir, crec que qualsevol acte, si el sabem enfocar com una oració, doncs és important. I després, a veure, en uns 5 segons que es resa un Pare Nostre, tampoc costa tant de qualsevol moment del dia de fer. Hi havia l'acostum molt bonic abans, que era l'Àngelus, que tothom parava 5 segons a les 12 per resar l'Àngelus. Però bé, doncs que no costa res de fer-ho.
Bueno, això encara es fa, l'Àngelus.
Sí, per això dic que no costa res de fer-ho, això.
Mossèn Manel.
Bé, tot això de l'oració em sembla molt maco. Però aquí el text em sembla que ens orienta cap a una experiència molt important, que és sobre el sofriment humà altra vegada. Estem en aquest temps de Quaresma, proper ja al temps de Passió, i aquí ens presenta Jesús, que diu que se sent torbat. És una expressió colpidora, no?
Sí.
La humanitat de Jesús davant del sofriment. No li agrada el sofriment. I davant de la perspectiva que ha de morir aviat, perquè ell n'és conscient d'això, doncs se sent torbat. Què he de dir? Pare, salveu-me d'aquesta hora. I reacciona. I diu: no. Precisament per aquesta hora, per arribar aquí, jo feia la voluntat d'amor del Pare. És el mateix de Getsemaní. Si pot ser que passi de mi aquest calze, però que es faci la teva voluntat. I aquella suor de sang diu que és la reacció que té Jesús d'acceptar el sofriment i d'acceptar la mort. I després aquí hi ha una idea amb aquestes paraules molt profundes de Jesús i l'Evangeli de Joan, que identifica el sofriment i la mort en la creu amb la glorificació. O sigui que Nosaltres a vegades pensem que després del sofriment vindrà la glorificació. Però és que la glorificació ja es comença a experimentar a l'hora del sofriment, ja. És l'hora de la glorificació, perquè dona glòria al Pare i també dona salvació a la humanitat. I entendre el sofriment quan nosaltres ens hi trobem, quan arribi la nostra hora, perquè també arribarà la nostra hora, no? Que diem.
Sí. El que passa és que costa una mica quan una persona està en una situació de gran sofriment de parlar-li d'aquestes coses. Es tanquen totalment amb el sofriment i amb la desesperació, que també és una qüestió delicada, no?
Sí.
I com els hi dius tu? Això és una situació que Déu també te l'ha posat al davant per purificar-te, en definitiva, no? Això és el que costa molt, no?
Sí, clar. No hi ha hagut vida espiritual... Disculpi la interrupció, eh?
I fins sí. i tot tenim vida espiritual, eh?
Sí.
Hi ha gent que no...
Sí, a vegades que no... les proves de Déu també...
Sí. Sí, 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 sí.
Són presents, no oblidem, eh? No oblidem,
no. No oblidem, perquè, sí. per exemple, a mi una de les coses més tràgiques i que em colpeixen més de Jesús és quan està clavat a la creu i a les paraules aquelles que els evangelis transmeten. No és l'hora de fer grans discursos, llavors, eh?
Sí, clar.
Diu unes poques paraules, i però una de les últimes que diu són molt dramàtiques, eh?
Sí.
Eli, Eli, lema sabachthani. Déu meu, per què m'heu abandonat?
No diu pare, no diu pare, eh? Fixem-nos.
Sí. És igual, però després diu pare. Però...
Sí, després sí, però l'experiència no de dolor, ell crida Déu com...
Déu meu.
No diu, en canvi, perquè després meu... diu pare... A les teves mans encomano el meu esperit.
Sí, però passa un moment d'angoixa absoluta i d'abandonament absolut. I és l'hora de la glorificació al mateix temps. És una paradoxa, la vida cristiana.
Sí. Una paradoxa.
Sí, bueno, jo, precisament perquè és humana, jo crec.
Sí.
És el que dèiem abans, la vida de Jesucrist és un reflexe de totes les condicions i totes les situacions humanes durant tota la seva vida.
Sí, sí, sí.
I aquest, el sofriment, evidentment, és present a la nostra vida i serà, i a les generacions futures sempre hi serà. Evidentment, si té una persona que té una fe i ha tingut una vida espiritual intensa, el moment que li arriba la enfermetat, la malaltia, en el fons això és una, també és una oració permanent, eh? O sigui, el fet d'estar sofrint ja és una oració en si. Home, jo crec que una oració... excelsa, el sum de l'oració, diria, és el moment del martiri, dels quins es moren per la seva fe. Per tant, no deixa que ara que no resi en aquell moment, estan resant. Per tant, és un moment que serveix l'exemple, precisament, de Jesús. I aquesta sensació que ell també vol experimentar de desesperació, quasi bé, no? d'abandonament total, això hi ha moments que es ressent. Però, bueno, ell diu, jo els he passat, també els podeu passar vosaltres, després d'aquests moments de terrorisme espiritual, diguéssim, que perds tota classe d'esperança, que el puguis tornar a recuperar. Això és importantíssim dintre
és importantíssim,
de la vida cristiana.
Importantíssim. I per això aquestes últimes paraules que hem llegit en l'Evangeli, quan diu, quan seré enlairat de la terra, atrauré tothom cap a mi. Que bonic. Sí. O sigui, és la salvació universal, la creu salvadora de Jesús.
Doncs fins aquí els comentaris a les lectures d'aquest diumenge, cinquè de Quaresma, que hem fet amb els nostres tertulians. Aquí agraïm la participació. Gràcies, Carmen Ruiz.
Gràcies a tu,
Gràcies,
Maria.
Gràcies, mossèn Manel Pal.
Sí, sí, igualment.
Gràcies, Joan Pous.
I
recordem doncs, que hem tractat doncs, abastament el tema de l'aliança, la importància que té aquesta aliança i que avui dia també l'hem de viure en cada acció quotidiana. I com la Bíblia és un fil conductor important, aquesta aliança. Recordar-vos també doncs, que hem conversat sobre el misteri del dolor, del sofriment, tenint Jesús com a model, quelcom que també és una invitació per a viure amb nosaltres, tant personalment com per ajudar aquells que ho viuen. I de sofriment també hem parlat molt en la darrera lectura, i veient aquest sofriment de Jesús, com ell ho nota, ho viu. En definitiva, doncs, això és el missatge que ens ha deixat aquesta lectura i aquestes lectures. Gràcies per haver-nos sintonitzat. Estem contents de que ho facin cada setmana. Els esperem la setmana vinent per a comentar les lectures del diumenge de Rams. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.